Bon dia. L'interès pel turisme local ha augmentat un 17% a Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hem detectat un augment important de públic local, sobretot d'Olot i de la Garrotxa, que venen a informar-se, que necessiten informació molt precisa de rutes, de guies, de tallers que s'ofereixen des del mateix municipi. També destacar que també aquesta oficina de turisme també és un reclam, sobretot per la tipologia de producte que té. En aquest cas, com ja sabeu, l'oficina de turisme d'aquí a Olot, tot el producte que hi ha és d'artesans de la Garrotxa.
Acabem d'escoltar la regidora de turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Com ara escoltàvem, són unes dades de l'oficina de turisme d'Olot, que entre altres coses ens diuen que més de la meitat del públic són famílies i pel que fa a l'àmbit internacional, 7 de cada 10 turistes provenen de França. El País Valencià, el País Basc i Madrid són les comunitats d'on provenen més turistes espanyols. Això sí, només representen un 20% del total. De seguida en coneixem tots els detalls i les xifres del turisme a casa nostra, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 20 d'agost de 2025.
El dia en 4 minuts.
Les obres a l'Era i a la cabanya del Mas Ovelles han de finalitzar a finals d'any. Des de fa unes setmanes, la fesonomia d'aquest edifici de la Vall de Bianya ha canviat per complet i ara s'està treballant per convertir-lo en un espai polivalent on poder fer-hi trobades o exposicions, entre altres activitats. Agricultura destina 1,5 milions d'euros en ajuts per instal·lar mesures de protecció contra la fauna cinegètica als conreus. S'han prioritzat aquelles zones incloses en plans de control poblacional que estiguin vigents, com és el cas del pla de control de la població del Port Senglar al massís de Rocacorba. Integra continua perfeccionant el seu casal d'estiu inclusiu i divers. L'associació Sense Ànim de Lucre de la Garrotxa ha tornat a demostrar aquest estiu que el lleure pot ser una eina clau per a la inclusió. També anirem cap a Tortellà, on d'aquí pocs dies es reviurà novament la crema, la seva tercera edició. La commemoració històrica del setge carlí del 1873 ja té identitat pròpia i bat rècords de participació. En esports, la Unió Esportiva Olot perd els penals davant el Banyoles i queda eliminat del torneig de l'Estany. Els de Roger Vidal van empatar a 0 al final dels 90 minuts i van perdre a la tanda per 4-3. Parlarem de bàsquet, en concret del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que inicia la temporada amb l'objectiu de consolidar-se en la nova categoria. El club inicia el curs amb l'ascens als equips masculí i femení, a Copa, uns ascensos històrics i que afronten amb exigència i alhora il·lusió. I avui carpeta esportiva ben variada, parlarem de futbol, de bàsquet i també de tenis taula, en concret, evidentment, del Club Tenis Taula Olot, que acata amb la doble jornada, tot i no estar-hi a favor. El president del club, Enric Llagostera, remarca que és un format que no afavoreix, tal i com s'ha planificat, la plantilla olotina. I a la contraportada, Les Dansa segueix potenciant la part divulgativa del festival amb xerrades i debats amb el Parlem de. Ja fa anys que els organitzadors opten per reforçar les xerrades i debats que ofereixen les mateixes companyies i esbarts. Aquest dimarts ha estat el torn del músic i compositor Dani López.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Consell General del Poder Judicial investiga Peinado pel seu interrogatori a Bolaños en la causa oberta contra Begoña Gómez. El ministre ha presentat dues denúncies contra el jutge per presumptes irregularitats durant les preguntes. Més de 30 detinguts pels incendis a Espanya, gairebé un centenar de persones ja estan investigades i es poden enfrontar a penes de fins a 20 anys de presó. En la mateixa línia, la Societat de Pneumologia alerta sobre el risc del fum dels incendis forestals i demana protegir-se. Els grans focs del nord-oest de la península han disparat les emissions de carboni arreu d'Espanya. Detingudes tres dones a Salt per furtar en 6 comerços diferents, un centre comercial en pocs minuts de diferència. Van ser els vigilants de seguretat qui les van veure i els Mossos les van arrestar amb productes valorats amb 546 euros. En l'àmbit internacional, Israel mobilitza 60.000 reservistes per tirar endavant l'ocupació de la ciutat de Gaza. La decisió també implica allargar el servei a 20.000 reservistes més que ja estaven actius. I la policia de Texas als Estats Units demana ajuda per trobar un pres alliberat per error. El personal de la presó no hauria documentat correctament la seva condemna a l'expedient. A l'apartat meteorològic d'aquest dimecres, evidentment, la pluja i la inestabilitat a protagonistes d'arreu de la Garrotxa, on durant especialment la matinada i aquest matí la pluja ha estat la protagonista i ho segueixen en alguns punts de la comarca, unes precipitacions que s'han desplaçat, com dèiem, en aquestes hores de matinada de dimecres d'oest a est del territori català. A partir ja d'aquesta hora, al migdia, s'esperen, evidentment, més núvols arreu de Catalunya, amb ruixats una mica més intensos i fins i tot acompanyats de tempesta. Uns ruixats intensos que s'esperen aquí a casa nostra, a comarques del Prepirineu i també al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, evidentment s'ha notat aquesta tendència a la baixa dels darrers dies, ja s'ha notat de nit i de matinada amb unes zones nocturnes de millor dormir i on probablement ja es deixen aquestes nits tòrrides, especialment com ja s'ha notat aquesta darrera matinada aquí a la Garrotxa. Pel que fa al Pirineu, la fresca serà més evident, amb mínimes que poden arribar a rondar els 10 graus a les valls. Pel que fa a les màximes, aquí a casa nostra, unes temperatures que han rondat els 20 graus, comparat ja amb dies anteriors, una baixada considerable de 10 graus. I si mirem ja demà dijous, el mestral netejarà aquest cel de núvols, especialment de sud a nord de Catalunya. La temperatura ja no baixarà gaire més i es mantindrà sense gaires canvis, per la qual cosa l'ambient serà molt més agradable.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 20 d'agost de 2025 a l'antena de l'informatiu migdia de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de turisme, un tema habitual d'aquests mesos d'estiu a casa nostra i on l'interès per ell, especialment el turisme local, ha augmentat un 17% a Olot. Són dades de l'oficina de turisme de la ciutat facilitades a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Més de la meitat del públic són famílies i pel que fa a l'àmbit internacional, 7 de cada 10 turistes provenen de França. El País Valencià, el País Basc i Madrid són les comunitats d'on provenen més turistes espanyols. Això sí, només representen un 20% del total. Ens dona tots els detalls d'aquestes xifres a Néstor Carvajal.
L'oficina de turisme al centre d'Olot ha atès gairebé 1.800 persones durant 2025, xifres que es mantenen en la línia de 2024, la majoria de forma presencial, tot i que també hi ha hagut atenció per telèfon, e-mail o WhatsApp. En comparació a l'any passat, s'ha detectat un augment del 17% de la gent d'Olot, interessada a informar-se. Tal com explica la regidora de turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Hem detectat un augment important de públic local, sobretot d'Olot i de la Garrotxa, que venen a informar-se, que necessiten informació molt precisa de rutes, de guies, de tallers que s'ofereixen des del mateix municipi. També destacar que també aquesta oficina de turisme també és un reclam, sobretot per la tipologia de producte que té. En aquest cas, com ja sabeu, l'oficina de turisme d'aquí a Olot, tot el producte que hi ha és d'artesans de la Garrotxa.
El públic que visita l'oficina són majoritàriament famílies i, tal com assenyala la cap de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Olot, Núria Valverde, l'atractiu és poder obtenir una atenció personalitzada.
És una manera molt concreta de treballar, donant molta qualitat i, sobretot, tenim un tipus d'oficina on la persona, quan arriba, s'asseu, té tot el temps per ell o per ella disponible. Això és com anar al metge i el temps que tu necessites perquè t'informin, no ha de ser ni un minut, ni cinc, ni deu, els que necessiten.
L'oficina de turisme d'Olot ha sigut la primera en tot l'estat espanyol a ser acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, que otorga l'Europarc.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Les obres a l'Era i a la cabanya del Mas Ovelles han de finalitzar a finals d'any. Des de fa unes setmanes, la fesonomia d'aquest edifici de la Vall de Bianya ha canviat per complet i ara s'està treballant per convertir-lo en un espai polivalent on poder fer trobades o exposicions, entre altres activitats. L'obra té un cost lleugerament superior als 300.000 euros i ha estat subvencionat en gran part amb fons europeus, informa Gerard Puigdemont.
Des de fa unes setmanes, tots aquells que passin pel Mas Ovelles de la Vall de Bianya hauran vist que el seu aspecte ha canviat per complet. Actualment l'edifici està despullat, només es manté la façana i part de l'estructura. Tota la resta es reforçarà, es posarà teulat nou i es faran millores interiors. S'espera que a finals d'any les obres estiguin completades, concretament a principis del mes de desembre. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Esperem que estigui així, això és el que les dates que ens han donat, perquè ja ho puguem disfrutar d'una altra manera. O sigui, aquest any ens haurem d'adaptar amb el que és la nit de jazz, com t'he dit, amb el que és la Bianyal, si es fan aquí, també quedarà aquest sector de la part de dalt, que sí que es podrà fer, però el que és la cabanya no hi podrem fer res, però bueno, ens hi adaptarem, que jo crec que això és una cosa molt important, doncs, per la població.
El projecte té un cost d'una mica més de 300.000 euros i gran part està subvencionat amb fons Next Generation. Una petita part els hi posa el mateix ajuntament. Un cop acabat, la cabanya del Mas Ovelles ha de ser un espai polivalent.
A més, el projecte de la cabanya és com el projecte de l'era. Un cop estigui fet, està pensat del que farem a dins, que es pugui obrir i que es pugui, en l'entorn de l'era, per fer-hi trobades i per fer-hi exposicions i per fer-hi tota una sèrie de coses que jo penso que és un projecte que, com estigui fet, agradarà molt.
Pel que respecta al Mas Ovelles, ubicat just al costat de la cabanya, l'Ajuntament de la Vall de Bianya segueix pensant en què es pot convertir en un futur. Per ara tenen clar que ha de ser un espai que no costi diners a l'Ajuntament, que no faci competència a serveis que ja es donen al municipi, com per exemple hotels, i que ha de ser un espai per als veïns, igual que la cabanya, per fer-hi activitats i donar vida a la vall.
En agricultura, el departament destina 1,5 milió d'euros en ajuts per instal·lar mesures de protecció contra la fauna cinegètica als conreus. S'han prioritzat aquelles zones incloses en plans de control poblacional que estiguin vigents, com és el cas del pla de control de la població de porc senglar al massís de Rocacorba. Els ajuts han de servir per adquirir dispositius amplificadors de llum per a la caça nocturna o munició i contractar serveis privats per al control de les espècies cinegètiques.
L'informatiu del migdia.
La primera línia d'ajuts per fer front a la fauna cinegètica als conreus està destinada a l'adquisició de protectors per arbres, fruiters, xarxes i tancaments perimetrals i filats elèctrics. Es preveu un ajut de fins al 80% amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària. La segona línia d'ajuts està destinada a l'adquisició de dispositius de visió tèrmica i nocturna, amplificadors de llum, que quan s'instal·len a les armes de foc. Aquestes actuacions han de ser autoritzades pel departament amb caràcter d'excepció, ja que l'ús d'armes de foc està prohibit pel tret nocturn arreu de l'Estat. Es preveu un ajut de fins al 50%, amb un màxim de 2.000 euros per persona beneficiària. Pel que fa a la tercera línia d'ajuts, està destinada a l'adquisició de munició del calibre 12 per al control exclusivament del conill de bosc, que suposa una despesa important en munició per l'elevat nombre de captures. Es preveu un ajut de fins al 75% per a munició sense plom i de fins al 50% per a munició amb plom, amb un màxim de 1.000 euros per persona beneficiària. I finalment, la quarta línia d'ajuts està destinada a la contractació d'empreses i professionals que realitzin serveis de control de les espècies cinegètiques amb l'objectiu dels plans de control. En concret, aquests serveis habiliten els i les guardes rurals, també com a guardes de caça, i tenen com a objectius la vigilància d'instal·lacions agrícoles i també el control de la fauna cinegètica. Es preveu, en aquest cas, un ajut de fins al 80%, amb un màxim de 50.000 euros per persona beneficiària.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Integra continua perfeccionant el seu casal d'estiu inclusiu i divers. L'associació Sense Ànim de Lucre de la Garrotxa ha tornat a demostrar aquest estiu que el lleure pot ser una eina clau per a la inclusió. Aposta per unes activitats de qualitat variades i compartides amb altres casals que posen en valor la inclusió, el gaudir i, sobretot, l'autonomia de cadascú. Abril Coma.
Un estiu més, l'associació Integra ha posat en marxa el seu casal d'estiu, un espai de lleure pensat perquè infants, joves i adults amb necessitats especials puguin gaudir d'activitats lúdiques i educatives de qualitat adaptades a les seves necessitats. Ens ho explica Mireia Martínez, directora de lleure d'Integra.
Molt contents perquè un any més doncs, estem realitzant un casal molt xulo, molt divers, no?, en quant a activitats, en quant a sortides i mica en mica anem fent també activitats compartides amb altres casals, que a ells això els fa molta il·lusió.
Durant el curs escolar, l'entitat ofereix activitats de cap de setmana, però a l'estiu la mirada es centra en aquest casal que combina tallers, jocs i dinàmiques de grup amb una forta càrrega inclusiva. Les activitats de cuina són les més esperades.
Mira, és un taller que els encanta, perquè... A part que és un moment que inevitablement, i és molt xulo, treballes molt l'autonomia, la motricitat, no? I el treball amb equip, clar, tot el que és manipulatiu els encanta. I més, si estàs cuinant, hi ha xocolata pel mig, doncs ells són feliços.
El projecte ha anat evolucionant. Des de la col·laboració amb el programa Esteu Riu de l'Ajuntament d'Olot, Integra ha passat de donar suport puntual a establir professionals fixes dins els casals. I aquest any ha fet un pas més amb la plena inclusió del grup infantil al casal Pla de Dalt. Allà els infants, amb i sense necessitats especials, comparteixen activitats adaptades a tots els ritmes i habilitats.
A vegades, malauradament, poden estar barrejats, però no ben atesos. Al final, com que tenen unes necessitats molt concretes, doncs a vegades, si no són resoltes en aquell mateix instant, doncs bueno, s'angoixen, no? Es poden agobiar, llavors bueno, això inevitablement afecta l'entorn. Llavors bueno, s'han d'intentar oferir eines de manera que tothom en un mateix espai doncs, pugui estar a gust.
De cara als pròxims anys, Integra vol continuar treballant amb l'Ajuntament per consolidar aquesta línia i avançar cap a la inclusió.
I abans dels esports, Tortellà reviu la crema en la seva tercera edició. La commemoració històrica del setge carlí del 1873 ja té identitat pròpia i bat rècords de participació. Es farà aquest dissabte a la nit amb un clar protagonisme per al foc.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, Tortellà tornarà a recordar un dels episodis de la seva història amb la tercera edició de la crema. Un acte que commemora el setge i incendi del poble durant l'atac carlí de l'any 1873. La proposta va ressorgir el 2022, coincidint amb els 150 anys dels fets, i s'ha consolidat com una celebració amb identitat pròpia, més enllà de la festa major. L'objectiu és reviure l'ambient que podien sentir els veïns fa 150 anys, resistint des de l'església. Segons Josep Iglesias, coordinador de l'acte...
Aquest any batem rècords pel que fa a participació ciutadana. S'està construint un teixit de voluntariat preciós i gent entregada per la causa per celebrar i defensar aquests ideals i tornar a generar aquest orgull de poble a través d'un fet històric.
La festa, que enguany bat rècords de participació, combina espectacle de foc i dramatúrgia. L'artista Manel Solà ha creat un tor de grans dimensions que es cremarà a la plaça com a símbol d'animal lliure però empresonat. En edicions anteriors es va cremar un niu i una imatge del poble vist des de les portes de l'església. Aquest any hi haurà dramatúrgia a càrrec de Carles Batlle, que hi aporta una mirada còmica i contemporània, i enguany reivindicarà el paper de les dones, documentades al campanar de l'església tocant les campanes durant hores per resistir l'atac. La vetllada es clourà amb música, un ball final i sardana. La crema es consolida així com una festa viva, arrelada i amb voluntat de convertir-se en una de les grans cites de foc a Catalunya.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimecres 20 d'agost comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que va perdre ahir a la nit els penals davant el Banyoles i queda eliminat del torneig de l'Estany. Els de Roger Vidal van empatar 0 al final dels 90 minuts. Durant la primera meitat i amb un ensolotí, amb homes importants com Marc Mas i Pedro Ocampo, les ocasions més clares van ser del bàndol vermell. La més clara va ser d'Uri Ayala, que va enviar la pilota al travesser amb una potent volea des de la frontal de l'àrea. A la represa, canvis i mateix guió per un Olot que va veure com el pal tornava a evitar el gol. En aquesta ocasió va ser Marc Mas que va enviar una falta al pal de la porteria banyolina. Al final dels 90 minuts hi arribava sense gols i començava la tanda de penals. Aquí el Banyoles va sortir-ne guanyador per 4-3 després que el seu porter, Tomàs Casavall, aturés dos llançaments. Així doncs, l'Olot no jugarà la final del torneig de l'Estany, que es disputaran el conjunt local i el Peralada, que va eliminar el Figueres a l'altra semifinal per 2-0. Demà jugarà el tercer i quart lloc entre Olot i Figueres a partir de 7:45 del vespre i just després, a 9:45 de la nit, la final del 56è torneig de l'Estany. Passem a parlar de bàsquet. Del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que inicia la temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la nova categoria. El club inicia el curs amb l'ascens als equips masculí i femení a Copa, una categoria renovada i exigent. L'objectiu principal és mantenir-se, competir tots els partits i fer-se forts i fortes al pavelló de Sant Esteve.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas arrenca una temporada clau marcada pels ascensos i els nous reptes competitius. L'equip sènior masculí ha fet el salt a Copa i afronta un calendari exigent com a únic representant de la província de Girona. La resta de rivals seran majoritàriament equips barcelonins, entre els quals destaquen coneguts com el Sant Gervasi i el Sarrià. Pel que fa al femení, també es trobarà amb una categoria renovada. Tres equips del grup han ascendit i bona part dels rivals provenen de primera o bé baixen de Supercopa.
Els objectius són mantenir-nos, intentar adaptar-nos a aquesta categoria nova, competir tots els partits, no? I intentar-nos trobar doncs, en aquesta, posem al principi, no? En la part mitja de la classificació, i tot el que hagi de venir, doncs, benvingut serà, no? Però primer de tot mantenir-nos.
Explica Pau Marguí, coordinador i entrenador del club. La Copa 2025-2026 arriba amb novetats. En masculí s'ha creat l'U22, que concentra les principals canteres ACB i s'ha presentat amb moviments d'equips aquest estiu. Això fa preveure que el nivell serà més baix que el de l'any passat a Copa, però superior al de primera. El tècnic veu una lliga igualada, sense equips que despengin clarament, fet que obliga a lluitar cada partit. Per això, marca com a objectiu clau
Fer-nos forts a casa, intentar, doncs, això ja passa sempre, omplir el pavelló i fer molta pressió a l'equip rival, i a partir d'aquí es competir el màxim que es pugui els partits també de fora.
Marguí recalca que hauran de buscar el seu lloc en aquest grup de 14 equips. L'equip sènior masculí ha sumat 3 noves incorporacions i disposarà d'una plantilla àmplia amb 15 fitxes.
I és una plantilla, és una incorporació, doncs jo crec que això donarà aquest punt d'energia extra, no?, de joventut i de velocitat que ens va molt bé.
Una rotació que ha de permetre afrontar imprevistos com lesions o baixes sense perdre la competitivitat. Aquest dilluns el Club Bàsquet Vall d'en Bas ja ha iniciat la pretemporada amb els primers entrenaments i també tenen previstos partits amistosos i tornejos. Començaran mesurant-se amb equips de categories superiors i inferiors per calibrar el punt de partida.
I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot acata amb la doble jornada, tot i no estar-hi a favor. El president del club, Enric Llagostera, remarca que és un format que no afavoreix tal i com s'ha planificat la plantilla. Tot i així, espera que sigui un format positiu, especialment pel públic que assisteixi als partits de divendres i diumenge. Per altra banda, Llagostera també explica que han parlat amb la federació per intentar aplicar una normativa que s'obligui a jugar amb dos jugadors nacionals a la Superdivisió. La Superdivisió de Tenis Taula apostarà per un nou format de calendari aquesta temporada 2025-2026, una doble jornada durant una mateixa setmana que suposarà menys duels repartits al llarg de l'any, una mesura que de bones a primeres no va agradar al Club Tenis Taula Olot. Segons el seu president Enric Llagostera, l'esport en si ja té prou atenció si es juga un partit en un cap de setmana, una decisió que es va decidir per només 3 vots de diferència.
El nostre equip de Superdivisió ens semblava que ens podia, bueno, afavorir de seguir amb la línia tradicional de sempre, partit per cada jornada en un cap de setmana. També perquè pensem, com tu has dit abans, Aniol, és la màxima categoria estatal, encara que sigui de tenis taula, l'esport minoritari, tots ho sabem, però pensem que té prou importància com perquè es pugui dedicar la màxima atenció en un sol cap de setmana, en un sol partit.
Pel que fa a l'organització dels partits, el Club Tenis Taula Olot a casa jugaran divendres i diumenge. Tradicionalment, equips del club havien jugat en diumenge al matí i ara recuperarà aquest horari quan hi hagi aquesta doble jornada al Pavelló d'Esports.
Hi haurà aquestes dues dobles jornades, de les quals dos divendres jugarem a casa i dos diumenge jugarem a casa i els altres partits els farem a fora. Bueno, és un canvi, però que bueno, nosaltres també amb la divisió d'honor ja havíem jugat els diumenges al dematí. Vol dir que més que res esperar que tots els aficionats que venien els divendres ens segueixin fent costat i ens continuïn donant suport els diumenges.
Una de les demandes del Club Tenis Taula Olot pel que fa a la Superdivisió és la confecció de les plantilles. El president del Club Olotí explica que una bona fórmula seria que els clubs estiguessin obligats a jugar amb dos jugadors nacionals.
Moltíssima il·lusió amb aquestes incorporacions noves del Miguel Ángel i del Dani. El Dani potser no farà tanta participació amb l'equip perquè és més que res perquè en un moment donat que per qüestió de contenders o d'altres compromisos amb la Federació Espanyola que tinguin tant en Rafa com l'Arnau Pons, com en Miguel Ángel Pantoja, doncs es pugui ajudar a cobrir aquest forat que ens podria quedar.
Llagostera també ha detallat que s'implementarà un sistema de reunions periòdiques amb la Federació per tractar diverses qüestions a la categoria amb l'objectiu de millorar-la. Poden recuperar l'entrevista completa del president del Club Tenis Taula Olot al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Les Dansa segueix potenciant la part divulgativa del festival. Fa amb les xerrades i debats, parlem de ja fa anys que els organitzadors opten per reforçar les xerrades i debats que ofereixen les mateixes companyies i esbars. Aquest dimarts, el músic i compositor Dani López ha parlat dels processos creatius amb música d'arrel.
El músic i compositor garrotxí Dani López és l'autor de les sintonies de Les Dansa. De petit fins i tot havia ballat amb la Marboleny. Amb els anys però es van encaminant més al món musical i darrerament ha fet les composicions musicals d'espectacles de Pere Seda i enguany la de la proposta Fos de l'Esbart Maragall. Aquest dimarts ha estat el protagonista del Parlem de Processos Creatius amb Música d'Arrel.
És molt maco perquè així com amb la música moltes vegades tu tens molta llibertat i has de triar ben bé per on anar, en aquest cas és com un diàleg. La gent normalment et proposa que vol fer una cosa amb un material en concret o amb una temàtica en concret, llavors és molt, molt, molt bonic. I a part, el fet d'haver tocat des de petit per dansa, em passa una cosa que quan veig ballar amb coses que he fet sempre em fa molta, molta, molta il·lusió i per mi és un plaer acompanyar espectacles de dansa.
Ja fa anys que Les Dansa dedica molts esforços a potenciar la part divulgativa i ho fan a través de xerrades i debats oberts a tothom, protagonitzats pels mateixos artistes i membres dels esbars i companyies presents al festival.
N'hi ha que sí, que complementen per poder veure, i n'hi ha que complementen com a contingut, no? D'acabar de dir, ostres, anem a reflexionar una mica com amb la tradició, amb aquesta arrel, amb per què, per exemple, en fem un, no? Amb per què no, hem de deixar de ballar quan ens fem grans, no? Doncs no cal deixar de ballar. Per tant, és com aquest complement de contingut a l'entorn del festival.
Dani López va explicar com fa les músiques per les coreografies de les dansa i alguns secrets i curiositats que poden ajudar a entendre l'espectador què hi ha al darrere de les creacions que poden veure durant la setmana del festival.
Algun espectacle de dansa l'he fet a partir d'una coreografia, és a dir, ells al seu local d'assaig comptaven i feien els passos que ells volien fer, llavors jo he posat la música a sobre. Però últimament el que he estat fent és fer jo primer la música i que després ells ballin. Depèn una mica del que vulgui fer cadascú. A mi m'encanta, per exemple, quan ells em passen una coreografia i jo fer la música, perquè és com d'alguna manera un punt de partida molt interessant i ho pots fer molt des del seu moviment i ho pots acompanyar molt el seu moviment. Però molt sovint els esbarts, sobretot, els agrada com fer la coreografia a partir d'una cosa que ja existeixi i sempre és un tema, qui tira la primera pedra, no?
Fins aquest divendres les dansa ofereix diferents xerrades i debats d'aquest tipus.
Doncs amb les dansa, l'importància de la música d'arrel i Dani López, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 20 d'agost de 2025. Més informació a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.